Escoltes a mig matí.
Sintonia d'opinions a mig matí. Després d'uns dies de vacances, saludem els nostres tertulians. Miquel Quintana, bon dia.
Bon dia. I pagades.
I pagades, això pagades. És el més important. Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, però... He deixat un petit detall, que és... seran pagades, però encara no han cobrat. Jo, la meva nòmina, no...
Encara no.
No he
llàstima.
Vist cap moviment.
No diguis res, que això va Hisenda, després.
Llàstima,
sí, però l'any que ve.
Bueno, haurem de liquidar igual.
El meu problema és aquest any.
Quin dia és el dia que cobrem? És que jo no me'n recordo haver cobrat, eh? Tampoc. No
sempre sé. És el 32.
Mireu bé, mireu bé. Sabeu que hi ha reserves fantasma als restaurants?
Sí, sí. Doncs
hi ha nòmines fantasma, també.
També hi ha nòmines fantasma, sí, sí, sí. Sí. Molt
és
bé.
El que té, és el que té.
Sí,
home,
sí.
Vinga. No, hauries de veure-ho perquè és gran, eh?
És que quan es disfruta treballant,
exacte,
no és treballar.
Exacte.
No és treballar, és disfrutar.
Exacte.
Ja està, eh? Ja està.
Si te la, no te la poden pagar per Bizum perquè és tan gran que el sistema la rebutja.
No,
sí, sí.
Passa.
Vaya usted al banco.
Vinga, anem a parlar d'un tema molt amè i un tema...
Sí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Que ha sigut notícia, i que és notícia, que és la coronació de Carles III.
I Camila.
I Camila.
I Camila.
Del rei i la reina d'Anglaterra.
Sí, sí.
O sigui, la decadència de la monarquia una altra vegada més a Europa.
Va. No, a veure, una cosa, no. Decadència.
L'acte va ser molt lluïdet.
Anglaterra no és Europa, i Anglaterra de per si és decadent. Això ja els
igual que la resta d'Europa, que és monàrquica. La resta d'Europa monàrquica és decadent.
Ah, bueno, però això és perquè que... aquesta cerimònia era britànica, no era europea, era britànica.
M'és igual. Formava part de la coronació que li van fer el besavi del Carlos III, del cunyac, el rei. Aviam, sí.
No, ell quin, va agafar... quin cunyac? Ara no et segueixo.
Perquè el rei es diu Carlos III, no?
És Carlos III. El...
Com sí, el té... cunyac.
Com, bueno, sí, un brandi de Jerez.
Vale. Doncs llavors ja està. Ell va voler fer la mateixa cerimònia que li van fer al seu avi o al seu rebesavi, no sé, no recordo quin era, i van dir, la farem exactament igual, igual que la capa aquella que li posen,
sí.
la cua, tota aquella història, és tan caòtica, a més, els bilions de calés que costa. Havia una vegada un senyor, parlant d'aquestes coses, deia, això s'ho paguen els reis de la seva butxaca. Dic, la seva butxaca és d'on s'omple, del mateix lloc.
És que ja està plena la seva butxaca, eh? Sí. Ja fa molts anys que està plena, eh?
Però bon...
des de que tenien les colònies que, i tots els negocis amb els esclaus i coses que estan sortint ara, que, bueno, que de fet tothom ja la sabia, però perquè ells no solament deixaven fer, toleraven que es fessin aquests negocis, sinó que també hi participaven d'aquests negocis, perquè les seves fortunes ja em diràs d'on han sortit, no?
Igual que...
Per tant, les monarquies penso que és una cosa tan anacrònica i decadent que, a més, afavoreix completament el que és la corrupció i, sobretot, el que fa més mal no és ja la monarquia en si, sinó tota la cort que està al voltant de les monarquies.
Exacte.
I ja des de Lluís XIV i Lluís XV, Lluís XVI, tota aquella pandilla i tota la cort que els envoltava eren els que feien els negocis.
A veure, no, vosaltres heu visitat Anglaterra, coneixeu Londres
i
Anglaterra.
Sí, i què?
Bueno, veieu com són els britànics.
Sempre
els britànics són una gent molt pragmàtica. I diuen, sí, això ha costat 135 milions d'euros, que els ha pagat l'Estat, no els ha pagat la família real, és una cerimònia que ha pagat a l'Estat, que ha coronat...
O sigui, la gent, vaja,
sí.
El poble.
Però,
sí, el poble.
Però diuen, clar, la quantitat d'americans que ja fa setmanes que estan per aquí, el turisme que genera, la imatge, ells cuiden molt la imatge, i la Gran Bretanya viu d'aquestes coses, és un país anacrònic.
Però aquestes frases són les que diuen, per exemple, del Port de Barcelona. El turisme de Barcelona. Arriben molts estrangers, deixen 200 milions d'euros de benefici aquí. Aquí els hi deixa.
Bueno, això és economia liberal. A veure,
això és explicar...
A veure, per exemple...
Explicar mentides.
Si venen turistes que van a dinar als restaurants, els restaurants aquests paguen nòmina a les persones que hi treballen, paguen erradicació a l'Ajuntament... Vull dir, el turisme és una indústria, el turisme no deixa de ser una indústria.
No, per mi no és una indústria.
És el 14% del PIB espanyol o més.
Qui ho ha dit, això?
No, home, sí, no em diguis que no és una indústria el turisme.
És una indústria el turisme,
una
i molt
indústria,
potent.
el turisme.
I molt
potent. Molts pobles viuen del turisme.
I molt potent.
Perquè no han sabut evolucionar-se amb altres coses.
Pels motius que sigui, però viuen del turisme.
Espanya té un clima meravellós, per prendre el sol als nòrdics,
ara.
I els nòrdics venen a banyar-se, per tant, deixen diners aquí. Sí, sí.
Sí, però ara estàvem parlant del turisme a Londres.
Va, sí, anem a Londres.
Tu creus que el turisme de Londres necessita una cerimònia com aquesta per...
Sí, absolutament, perquè això forma part de la quintessència de Londres. Treure la carrossa aquella d'or. Tota aquesta parafernàlia que nosaltres veiem com una autèntica estupidès.
Què ho és?
Per ells és un negoci.
Bueno, pues,
i els britànics ho tenen molt clar, que és un negoci.
Que s'ho confitin.
No, ja s'ho confiten, ja s'ho confiten.
Ja està.
Ja no són ni europeus, vull dir, que nosaltres, com que som europeus, no podem criticar el que facin ells amb la seva economia.
Escolta, que són europeus perquè queden dintre del que és la part d'Europa, no de la Unió Europea, aquesta espècie de cosa rara que es va anomenar la Unió Europea, que ajudaria tots els països a...
És una Unió Econòmica Europea, encara és Unió Econòmica, no és ni política ni social, és econòmica.
Qui va dir que no és política?
No és política ni social.
Qui ha dit
no hi ha una política comuna europea.
Home,
no, cada
el Parlament Europeu, dictit segons quines normes, que s'hagin de complir tots els països, això és una dictadura. És una gestió política.
Sí, i per exemple, amb el tema de Catalunya encara no l'han resolt, i el tema d'Hongria que va per lliure, i el tema de Polònia que va per lliure, i la justícia a cada país fa el que fa, i el jutge Llarena envia ordres d'extradició que se les passen pel forro, o que el detenen segons quin país de la Unió Europea per deixar-lo en llibertat el dia següent. No existeix encara la Unió Europea Social.
Ni existirà. Ni existirà.
Bueno, mentre hi hagi països com França que volen tindre protagonisme amb l'acció exterior, o Alemanya, que el dia que digui que ja no paga més, doncs evidentment que s'extinguirà.
Gràcies a Alemanya, doncs.
Mira, s'ha fet el més difícil.
Bueno, ara ja hem canviat de tema, no?
No, sí. És una despesa.
Ho dic perquè...
Estem parlant de despeses i de sistemes.
Ahir es va fer una coronació que no sé de què serveix, perquè aquest senyor ja fa, crec que són uns 8 mesos, que és rei i que ja està fent les seves funcions, i ara ahir pues, tocava posar-li la corona sobre el cap, que, per cert, també li van posar la corona al cap a la seva amant, bueno, que ara ja és la seva dona, em sembla.
La seva dona, i queda digníssima. Bueno,
sí, que no sé, diuen que finalment ha aconseguit ser reina. Bueno, no sé, això jo... És que
però
jo hi ha coses que no ho entenc.
Va sortir el bocó amb la corona.
Hi ha coses que no hi entenc gaire.
El que no hi ha a Anglaterra encara és guillotina, veus? No.
És igual.
De fet, només s'ha encarregat un rei, els anglesos.
Bueno.
Es van encarregar un rei amb la revolució de Cromwell, però no s'han encarregat cap més.
Però bueno, la qüestió és que s'han gastat allà una fortuna que ha sortit a les butxaques dels anglesos i de les empreses que estan allà. Per tant, ja s'ho arreglant.
Aquí estem dient que els anglesos són així, els anglesos són aixà, són friquis perquè fan dinars i acampen allà als voltants del Palau de Windsor i, bueno, una mica friquis sí que són, però també n'hi ha uns altres que són republicans que ahir també van rebre estopa, eh?
Sí.
I molts, eh? O sigui que no posem tots els anglesos al mateix sac, eh?
No.
Que suposo que n'hi ha que no hi estan d'acord. I, a més, hi ha 14 països en els quals encara mantenen la corona britànica com a cap d'estat.
Exacte.
Sí? I la majoria d'ells ja diuen que, bueno, que això s'ha acabat,
sí.
Perquè, esclar, l'època del colonialisme i de la Commonwealth, això crec que ja s'hauria d'acabar, no?
Amb això que dius tu, ahir La Vanguardia portava un article boníssim sobre el respecte. Quan a Austràlia es va fer un referèndum abans de l'any 2000, el primer ministre australià va tindre l'obligació moral d'anar-li a explicar a la reina el que anaven a fer. Es presenta a Londres, la reina el convida, i li explica al primer ministre que la voluntat dels australians és expressar la seva opinió per veure si són partidaris de la república, perquè hi ha molts republicans i bla, bla, i la reina se'l queda mirant, en silenci, se'l mira, i l'australià vinga a explicar les coses, i l'auditori, que era la reina, mirant, i quan l'australià ja va acabar els seus arguments, la reina fa un somriure i diu, li apetece un gin tònic? I amb això la reina volia demostrar que, bueno, diu, vostè digui el que vulgui, jo l'escolto.
Sí, bueno.
Diu, si fa el referèndum i surt república, doncs ho admetré perquè jo sóc demòcrata, i si surt monarquia, com va sortir, doncs també ho acceptaré perquè sóc demòcrata i sóc la reina. Vull dir, ja està. És Anglaterra, això és Anglaterra.
La reina, a l'edat que tenia en aquells moments, ja passava de tot.
Però que
igual
Austràlia
que...
hagi de retre el sometiment de la corona anglesa a Austràlia? Aviam.
Bueno, és una tradició, però no, lo noble és que es pugui fer un referèndum perquè la gent escollís monarquia i república. Es va fer i va sortir monarquia.
Bueno.
Aquesta és la grandesa de la Gran Bretanya.
Felicitats.
Bueno, ara ho volen tornar a fer.
Grandesa de la Gran Bretanya, no d'Austràlia. Allà es van demostrar que eren, bueno, eren grans.
De les normes de convivència i respecte que hi ha a la Gran Bretanya.
Bueno, vale.
Que la policia l'altre dia detingués republicans a Londres, doncs no deixa de ser anecdòtic, i penso que mal fet, bueno, perquè això sí que fomentarà més el republicanisme. Sempre hi ha gent rebelde. Sempre hi ha gent rebelde, no?
A la setmana
també, quan va morir Lady Diana, el republicanisme va pujar picat cap amunt a Anglaterra. Bueno, Anglaterra, perdó, Gran Bretanya. Reina Unit.
A la setmana cultural va venir un conferenciant que va parlar de moltes coses, però va venir a dir que la democràcia per les masses no existeix, ni ha existit mai, perquè ja des de Grècia, que és on es va instaurar la democràcia, els que realment manaven eren les èlits, perquè hi havia uns filtres que el poble mai passava, no? I això també passa aquí, no? Perquè tu vas a votar cada 4 anys... però després hi ha els diputats els que prenen les decisions, i no solament els diputats, sinó el seu partit, la seu central del seu partit, no? Per tant, democràcia... No. Pf, no
mentre
sé.
No es practiqui l'esport de la dimissió, no hi haurà democràcia.
No, dimissió, per què? Sí, si un està instal·lat...
Si el poble, per exemple, sí, protesta perquè l'acció que ha fet un diputat escollit està contra la voluntat popular, se li demostra, com es fa a França, i dimiteix.
No, no, però és que aquí no dimiteix ningú. I a França...
No hi ha democràcia.
Bueno, doncs ja està. Això és el que venim.
Va, però això ho sabem, si quan Franco va crear la democràcia orgànica ja es va veure el percal. Això és una mala utilització d'aquesta paraula.
Per tant, el que és la monarquia, diguem-ne, penso que és una cosa totalment caducada ja, completament, i bueno, jo diria inclús que corrupta, no? I quan critico això, també estic criticant els que impedeixen que se'ls pugui investigar.
Exacte.
Aquí dintre del mateix sac també els hi poso, eh?
Ah, sí, bueno, sí. Aquest és el gran pecat, clar.
Doncs ja està.
El gran pecat és que
hi ha uns que impedeixen que se'ls investigui.
És que nosaltres estem ara...
Per tant, atacant... impunitat total.
Sí, nosaltres estem atacant o comentant un costum arcaica com és la coronació d'un rei. Sí, perfecte. I per què no parlem nosaltres de la Constitució espanyola?
Però això seria un altre tema.
No, clar, és que hi ha molts temes per parlar. Però és un altre tema, naturalment.
Però no és una costum espanyola, eh? O sigui, una tradició tampoc.
Bueno, sí, Miquel, però aquest és el país... que ens afecta a nosaltres, aquesta, eh?
Aquí no podem considerar el tema de la Constitució espanyola com la tradició espanyola, com el tema de la coronació anglesa, que és una tradició anglesa.
Sí.
No. O sigui, el tema són
dues coses diferents.
És molt més seriós.
Però aquesta és la que ens afecta a nosaltres, és aquesta, eh?
Però bueno, aquesta la podem comentar, sí, i agafar la Constitució i anar llegint els articles, perquè veurem la quantitat d'articles que hi ha que ni es fan servir, ni s'escolten, ni s'exigeixen.
Però recordo que la monarquia espanyola està per sobre de la Constitució.
Qui va dir això?
Jo.
Ah, esclar.
La monarquia espanyola està per sobre de la Constitució. El rei és impune, no pot ser ni investigat ni res.
Bueno.
Està per sobre de la Constitució.
Ja està.
Eh? Ja està, vull dir que no se'l pot ni canviar, ni fer dimitir, ni res.
I és que cal fer.
No està, no, i això, a més, és l'única persona que és una excepció. Hi ha un dels articles de la Constitució bàsic, que és que tots els espanyols són iguals, amb drets i deures i de més, excepte un.
Només un, sí.
Aquest es passa la Constitució pel forro dels capricis, diguéssim. Pot fer-ho que li dongui la gana i ningú l'investigarà.
I ho està fent.
Bueno, veu veure la coronació de Carles o no?
Jo sí, sí, em va encantar a mi.
Jo no.
Em va agradar.
Molt.
Jo
perquè
no.
Jo m'he passejat per on passava la corona durada, jo he anat a peu. Per cert, que no van fer cap menció al número 10 de Downing Street. I va passar, eh? El anar i el tornar. La carrossa va passar per davant del número 10 de Downing Street i va passar desapercebut totalment.
Tampoc van dir que per aquest lloc on passa la carrossa havia passat l'Antoni passejant, que és un xicot de Barcelona que viu ara a Roda.
Sí.
Jo no la vaig veure perquè a mi m'agrada el teatre, però el teatre més bo que aquest, eh? Aquest no m'agrada.
Oh. Jo vaig mirar un moment aviam què passava, sí, i quan vaig veure una mica l'espectacle vaig dir, bueno...
No, jo he de reconèixer que la música em va avorrir molt. La cerimònia interessant, perquè era una cosa anacrònica que mai més tornarem a veure. És igual que anem als museus a veure mòmies, és el mateix. Però em va agradar més el funeral de Lady Diana.
Home, estem fent una comparació d'actes tan diferents.
Sí, l'organització era quasi idèntica, eh? La puntualitat i l'organització era quasi idèntica. Eh?
Bueno, jo no sé si... Jo no vaig veure cap de les dues coses.
No, jo me'ls vaig empassar totes, sí.
Jo no...
És que a mi m'encanta com els anglesos organitzen aquest tipus de cerimònies. Sí, el funeral de la reina el vaig trobar una mica deslluït.
Jo vaig veure només un dels moments en què el president del govern, el primer ministre, va sortir unes paraules. I, clar, sí. Llavors hi havia gent que deia, bueno, este no es inglés porque vino de no sé dónde. És igual. Que sigui
el premier és d'una família hindú, però fincada a Anglaterra, i ell és britànic total.
Ja ho sé.
Amb passaport britànic i primer ministre.
Però els comentaristes de televisió espanyola feien aquest comentari. I llavors vaig dir, bueno, prego i me'n vaig a veure una altra cosa.
Això no,
però no em va semblar...
Com la... aquella senyora que era... tenia un càrrec institucional també relacionat amb el Parlament, que anava vestida com si fos una dama de l'època d'Enric VIII. Portava un vestit, en comptes de posar pamela, com la... Això que es critica tant de la reina d'Espanya, que anava amb una pamela i tot elegant, semblava que anés un desfile de modes. Aquella senyora anava vestida dama del segle XV. molt en consonància amb l'acte.
Bueno, perfecte.
És la Gran Bretanya. La gràcia de Gran Bretanya és aquesta, que és anacrònica, però que té un punt. És un país amb personalitat.
Igual que van crear el James Bond, s'han creat aquestes coses.
Exacte. I no van tindre cap... La pel·lícula aquella que surt el James Bond i la reina tirant-se en paracaigudes, bueno. Allò només ho poden fer els britànics. Mai veuràs el Juan Carlos tirant-se en paracaiguda.
Jo crec que nosaltres no podem donar l'opinió d'un país que és tan diferent a nosaltres, perquè
és que és diferent.
No puc dir que siguin millors ni pitjors, però no. Que són diferents a nosaltres.
Són totalment diferents.
I que tenen uns costums diferents, unes tradicions diferents... No, sí, que tot s'ha de respectar.
Fixeu-vos en una cosa. Ells van per l'esquerra i nosaltres anem per la dreta. I ells diuen que som nosaltres que anem al revés. Doncs ja està. Sí.
Sònia, però el respecte ha de ser mutu, eh? I el que no és gens respectable és quan baixen els hooligans anglesos a un partit de futbol.
Però ja estem...
No, és el mateix poble, eh? Els mateixos que estaven amb la bandereta si a la desfilada, si aquests van al futbol i se'n van d'excursió... A veure, demà tindrem una pedra toc a Madrid, que juga un equip anglès de Manchester contra el Madrid. A veure com es comporten els hooligans i de la mateixa manera civilitzada que veiem passar a la parella real.
Passa que els anglesos tenen la idea de que Espanya és xauxa. Aquí l'alcohol, aquí pots comprar-te una ampolla de conyac sencera per 7 o 8 euros,
sí.
I aquí és xauxa, perquè aquí es pot fer el que es vulgui, es pot anar amb pantalons curts, que allà al seu país no hi van, i pots fer el que et doni la gana, perquè aquí és xauxa. I quan venen aquí, tenen la idea de que aquí és xauxa i que es pot fer el que es vol, i ja està. I aquesta és la seva idea.
Com passa
amb Galuf. És el que els han inculcat.
Pobre de tu, si hagués estat allà a la desfilada, amb una bandera escocesa en comptes de la Unió Jack, veuries tu com et tracta la policia. En canvi, aquests brètols venen aquí i ho destrossen tot.
Bueno.
Vinga, va, anem a parlar. Continuem parlant de la corona. On tenim el rei emèrit?
Ah, on és el rei emèrit, sí. Va estar aquí.
Va venir, no?
Sí. Va venir.
Però no es va reunir amb la família ni res.
No se sap, Sònia, no se sap.
Bueno, es veu que sí que es va reunir amb la família, amb una família d'un xicot que viu a Vitòria, que es va separar de la seva filla. Diuen que realment lo de les regates a Sant Xenxo era una corona de una cortina de fum. Que això no, perquè ni tan sols va assistir a la regata. No. Van allà, va fotre's una mariscada i tal. I després venia d'Anglaterra, que ell va dir que es reuniria amb Carles III. I la Casa Real Britànica ho va desmentir. Va dir que allà no es va reunir reunir amb ningú. Simplement se'l van trobar i li van fer fotos en una sala de festes a Londres.
Què em dius?
Sí, era un club privat.
Un club privat de Londres. Sí. Vale?
No és d'on viu Corina, a Londres?
Sí, es veu que és un lloc que hi anava amb la Corina. Sí. Després va arribar a Sanxenxo i de regata res, perquè no va fer regates. Després va dir que anava a Vitòria a un hospital a fer-se una revisió mèdica. Sí. Però realment el que s'ha dit, jo tampoc no ho sé perquè no hi era i pobre de mi no hi entenc, però jo sento dir coses i per això les dic aquí, que el que va anar és a negociar amb l'Iñaki la separació de la filla.
Que hi ha molt merder amb el tema, no?
Perquè hi ha molt de merder amb el tema.
I és finalment, una qüestió d'unes diferències econòmiques.
I el que ha d'acabar pagant haurà de ser a l'emèrit. Ja està. I com que té diners i que li sobren per les
butxades... Però té-la amb aquest urdangarín també, no?
Bueno, noi...
A veure,
ell ja ho dic, a sobre del que ha fet...
Bueno, sí.
Urdangarín no sé. Era un gènere modèlic, segons la premsa d'aquella època, que ha anat canviant d'opinió, que un alumne avantatjat d'ESADE, que va fer el mateix curs que vaig fer jo, que era l'EDIC, i aleshores va tindre la gran sort de caure-li en gràcia a un professor expert en transferències econòmiques a tercers països. I van muntar una sèrie d'empreses a Panamà. Es veu, treballava molt per Panamà i tal. Per cert, aquest institut no es tenia quasi 100 i pico d'empleats, no era pas un xiringuito, I aleshores van crear una sèrie de societats a Panamà, algunes d'elles, que van sortir també amb els papers de Panamà, doncs són del rei. Ja, quan es té una empresa a Panamà és com la senyora del Julián Muñoz de Marbella, que tenia 3 empreses a Gibraltar. Bueno. I la senyora no sabia per a què servien. Diu, bueno, pues, si tens 3 empreses de Gibraltar, serà per a alguna cosa, no?
I ara què demana diners per tenir la boca callada?
Es veu que sí, clar, perquè ell coneix tot el muntatge financer de Panamà, com a mínim perquè el va muntar ell.
Bueno, tots els muntatges que tenen els coneix a fons i ara ell diu, sí, ara m'heu deixat tirat, em vau fotre a la presó, vau permetre que anés a parar a la presó, doncs ara sóc jo el que
tinc les cartes. Ell no, va tancar la boca i la infanta no me consta, 600 vegades ho va repetir, es veu, no? La infanta, ara també sortia pel diari, coses que al seu temps, i a més ja estan prescrites, que el famós Palacete primer li va deixar 1 milió d'euros que li havien de tornar. La parella havia de tornar-li aquest 1 milió d'euros al mèrit. No sé si li va tornar o no. La diferència sutil entre donació i préstec, Hisenda la té molt clara. I després resulta que no, que el Palacete li va comprar al rei, que li deia, diu, a ver cuando le compres una casa a mi hija, com cal.
Bueno, ara es veu que demana això, 6.000 euros cada mes, tota la vida.
Una no, 10.000, 10.000. 10.000, al final es queden 10.000.
10.000 què?
Euros, al mes.
Sí, demana un sou de 10.000 euros al mes.
Al mes, sí. Tota la vida.
Tampoc és tant.
Bueno, això és una pensió compensatòria, no?
Una casa per viure i, a més, totes les despeses dels fills que les pagui ella.
Ah, i l'escolta, mantindre l'escolta.
Bueno, sí, també.
Sí, mantindre l'escolta.
Uf, home, Déu-n'hi-do tot el que demana.
Està bé. Bueno, a part d'allà on treballi ell, que segur que
alguna
feina trobarà, no? Perquè amb 10.000 euros al mes no es pot viure, clar. No es pot viure. Ell, clar. No. Jo sí que podria, però...
El ritme que porta, no.
Ell no, Sí.
Molt bé,
doncs ja està.
Sí, vinga, doncs.
No sé, perquè tot això estem parlant aquí per parlar, perquè és una mica de safreig, perquè aquestes coses no les sabem ni les sabrem.
Totalment de safreig.
Però, bueno, hi ha periodistes que busquen i que... Bueno,
a veure, això és un tema sensible quan estem en plena campanya de renta.
Ja.
Nosaltres hem de pagar rigorosament els nostres impostos i Hisenda és capaç de detectar la més mínima desviació. Es veu que arriben fins a detectar desviacions de 50 euros, vull dir que aviso navegantes.
A mi em van fer...
I en canvi veus que passen els milions per davant dels teus nassos, persones que no són invulnerables com la parella, l'Urdangarín i la seva senyora, que encara ho són, que reben donacions... I aquestes donacions, no sé si han tributat o no han tributat, diria jo que no, però bueno.
Bueno, això no se sap.
No ho sabrem mai. No ho sabem. Però, en canvi, quan tu reps una carta d'Hisenda de que passis per l'oficina, que hi ha una lleugera discrepància, sí que ho saps,
Bueno, jo em vaig trobar una vegada amb una inspecció d'Hisenda que em van trobar un error de 24.000 pessetes.
I llavors... Oh, això és fort,
És fort, 24.000
pessetes. Això és molt, pessetes. Això és greu,
I llavors... l'inspector d'Hisenda em va dir que això suposava una multa de 500.000
uh-huh.
i que quan el tingués que pagar seria 1 milió de pessetes. I dic, escolti'm, jo he vingut al dematí bastant d'hora i he esmorzat, i no acostumo a veure aquestes hores del dematí. Per tant, expliquin com de 24.000 pessetes, que és un error de sumes i restes, que a més es va comprovar, com pot acabar que hi hagi de pagar 1 milió. Evidentment no vaig haver de pagar 1 milió i al final va quedar amb les 24.000 pessetes. Però bueno, això és així. Hi ha altres que els hi queda tot a l'aire i al final no se sabe perquè és inviolable.
I prescriu i fora, ja està. Sí. Però això sí que té tot el temps del món a patalejar.
Bueno, doncs per això parlem de la monarquia o no parlem de la monarquia.
Mm. Bueno.
Parlem del 2 de maig a Madrid. Festiu.
Sí.
També.
El 2 de maig.
Festiu, no?
És que hi ha qui li agrada pujar a una tribuna, eh?
Però què celebren el 2 de maig a Madrid?
Bueno, és la festa de Madrid, és com la Diada Nostra.
No, però què celebren?
El 2 de maig, el dia que la població madrilenya es va aixecar contra Napoleón el 1808.
Ah, vale. No era per saber-ho, eh?
Sí, i aleshores se celebra, diguéssim, més la festa de la comunitat.
Vale.
Que no d'Espanya, eh?
Perdona. Madrid és Espanya dentro d'Espanya.
Sí, és el que diu l'Ayuso.
Vale. Llavors, jo és que preguntava per saber, perquè no sabia què feien.
Sí, el 2 de maig és la diada madrilenya, per dir alguna cosa.
El dia que estudiava història, aquell dia no vaig anar a classe.
Era la diada madrilenya. Bueno, i es fa una sèrie d'actes. Hi havia també una desfilada per la Porta del Sol, hi havia una tribuna amb les autoritats de la comunitat, hi havia una representació del govern convidada, que estava presidida per la senyora Margarita Robles.
Del PSOE?
Bueno, de l'exèrcit.
Sí, del PSOE?
que a més es va fer molt carinyosa.
Antoni, no facis efectes especials.
Sí, molt carinyosament fent-se petons amb la Ayuso, la presidenta de la comunitat.
Són col·legues,
I es va presentar aleshores...
Però no preguntes del PSOE, aquesta senyora, la Margarita Robles?
Bueno, és ministra de l'actual govern de coalició.
Vale, ja està.
Ministra de Defensa.
Ministra de Defensa de l'actual govern de coalició.
Val.
Qui la va posar a aquest lloc? No puc respondre.
No se sap.
No. Vale. Però hi és.
Bueno, és que hi ha rumors de que el ministre de l'Interior i el ministre de Defensa no els posa el president del govern. Hi ha rumors.
Bueno, sempre corren el perill que si els posa el president del govern i no li agraden al rei, doncs no li accepta el jurament.
Jo, no, però això sempre s'accepta el jurament de tothom, sempre.
Pues no van
en tot cas,
no van
això
el dia de la presentació.
Això es deu negociar abans, no fotem ara. El dia del jurament no aniran allà i diran, amb aquest no? No, això es negocia abans.
La Margarita Robles és independent.
El que és cert és que...
És independent.
La ministra de Defensa em sembla que té molt poc de socialista, eh?
Home,
que de fet és
la ministra de Defensa d'un govern de coalició socialista, comunista i podemita.
Però és igual.
I això vol dir el diable.
Però és...
Bueno, és un, com es diu això, un govern Frankenstein.
Però, sí, però a part de govern comunista i totes aquestes coses que dius tu, és la ministra de Defensa d'Espanya. I el ministre de l'Interior és el ministre de l'Interior d'Espanya.
D'Espanya, sí.
Punto, ja està.
I el ministre portaveu d'Espanya es va presentar amb intenció de pujar a la tribuna i no estava convidat.
Oi, què dius?
Sí, i aleshores li van fer un placatge, el van enganxar per la cintura perquè no pugés, perquè tenia intenció de pujar a la tribuna, i tot empipat, i llavors se'n va anar a seure amb una tribuna que hi havia per allà davant, no la tribuna del president, sinó de...
Home, és que... Com és que no el van convidar?
Home...
No, segons el protocol, no estava convidat.
És que no estava a la llista.
No estava convidat i aleshores va intentar pujar a la tribuna en condició...
I ell va dir, jo soy el ministro y vengo aquí.
I van dir, usted no está en la lista, no puede subir.
Una funcionària li va dir que no podia...
No podia sortir.
Que no podia.
No podia.
Però la senyora...
I a més el va enganxar per la cintura perquè el senyor tenia la intenció de pujar per l'escala a la tribuna.
I la senyora ministra de Defensa, que és la seva companya del govern...
S'ho estava mirant des de
dalt. S'ho estava mirant i no va ni obrir la boca, no?
I quan va acabar l'acte, es va despedir de la presidenta de la Comunitat de Madrid amb dos petons i tal, i amb una complicitat tremenda.
Home, clar.
Clar, ja està.
És de los suyos.
Però la senyora ministra, que és companya d'ell, del govern... podia haver dit, home, vingui, segui aquí al meu costat, o jo què sé, no? No sé, però no va dir res.
No va dir res.
Ella va comptar i va veure que faltava una cadira.
Igual no hi havia prou cadires. Això és, també, eh? Això ja he pensat en això.
Això
també
és important.
Segurament no hi havia més cadires.
Però sí, si era una desfilada...
Això aquí estava... Roda soluciona, perquè es va buscar una cadira al casino i ja està.
Octavi,
però allà a Madrid això deu ser
Octavi,
més complicat.
Permeta'm, eh? Sí. Em sembla que era una desfilada i em sembla que els que estaven a tribuna estaven dempeus.
Ah. Bé, és igual. Pues no havia lloc per posar
no
els dos peus.
No feia falta la cadira, doncs.
No havia, ja no feia falta cadira. Bueno.
No havia lloc per posar els dos peus.
Estaven... Igual la tribuna era petita i hi havia risc de que...
sí, clar. També, sí.
Segur que hi havia una explicació.
Alguna explicació deu haver-hi.
No, no l'han trobat. Hi ha qui diu que era un tema de protocol que se'l va saltar aquest i per altra banda, el govern no sé si ha fet algun comentari, em sembla que no s'ha manifestat, eh?
Crec que no.
Em sembla que no s'ha manifestat el govern.
No li ha donat prou importància.
Llavors aquest senyor s'ha manifestat a la premsa que aplaudeix aquesta part, perquè sempre que la premsa està tan dividida en opinió, doncs diu que és una descortesia i l'altre van dir que, no, que és un fallo de protocol, que no estava convidat i perquè s'havia presentat.
Serà que estem en campanya electoral? I és que jo, totes les coses que...
Campanya electoral,
que passen,
municipal acabo, i autonòmica.
Acabo.
I d'aquí uns mesos
la general.
A Madrid no, no?
No, a Madrid no ho sé. No, a Madrid
hi ha
no.
Algunes comunitats
algunes
autònomes...
Algunes comunitats és
que sí,
autonòmica.
Que...
A València, per exemple.
València,
a València,
sí.
A València, exactament.
A Aragó també.
Vinga, canviem de tema. Anem a parlar de les oposicions fallides.
Les oposicions.
Escandaloses.
Escandalós.
A veure, que repetiran.
Fer oposicions...
Per cert, que va dimitir. Diem que no dimiteix mai ningú.
Qui ha dimitit?
Home, la consellera encarregada del tema.
Quan
la consellera
aquesta nit ha dimitit?
No, la secretària.
No, la secretària.
O directora general, no sé.
És sí, una secretària, una directora o no sé què.
No, sí, quan ha dimitit? Ahir?
Algú va dimitir. No, ja fa més dies.
L'endemà que passés tot
sí,
això.
Sí, sí.
Aviam, jo pregunto una cosa.
Ah, aquella que acabava d'arribar. Que...
No, no, jo vull preguntar una cosa.
La Martorell.
Quants exàmens d'oposicions s'han fet en els últims 15 anys que hem viscut fins avui?
Si ho saps, digue-ho.
No, és que jo pregunto, s'hauran fet moltíssims. I perquè hagi fallat un, hem d'agafar i començar a treure els ganivets i fer la nit de los cuchillos rotos? O los cuchillos... Aviam. Jo ho considero absurd.
Crec que...
O sigui, el fet que hagi passat això, aquesta vegada, i les anteriors no hagi passat mai res, perquè oposicions se'n fan moltes. Ara, precisament, per exemple, Correus ha fet altres per convocar gent. Però, bueno... No ha fallat mai res.
I no hauria d'haver fallat, tampoc.
Però, bueno, que hagi pogut fallar aquesta...
Home, però és que l'han pifiat per tot arreu.
Sí.
No pots ficar personal que no està qualificat per supervisar
això,
i que estiguin allí l'empresa.
L'empresa,
llavors... Però és que això, l'empresa ja s'ha liquidat.
L'han pifiat en triar
És que em sembla que per primera vegada s'ha externalitzat l'oposició, el servei de vigilància,
sí,
control
sí,
i tal, s'ha
sí.
encarregat a una empresa exterior per primera
sí,
vegada
sí.
I l'èxit ha acompanyat el ridícul.
Però crec que no és la vigilància, és tot.
Tot.
S'ha externalitzat tot, eh?
Ha fallat tot.
I això
la
trobo...
gent copiant els exàmens...
Clar,
a més, l'empresa de Madrid.
És que,
aquesta empresa,
és que fins i tot diuen que hi havia gent que sortia al lavabo i després
sí.
A l'entrar no controlaven qui era el que entrava. Igual podien anar al lavabo i entrar una altra persona i fer l'examen per tu, no?
L'empresa es deia Cegos, no? Cegos?
Sí.
De Madrid.
Sí, jo me'n recordo que hi havia un consulting a Barcelona, el Tia Cegos, que era especialista en col·locar gent a les empreses. Estava al Passeig de Gràcia, ho sé, perquè una vegada vaig fer una selecció allà. El Tia Cegos era... Sí. Però bueno, són un institut d'aquest... El problema està externalitzar una cosa que tu pots fer.
I
després hi ha la ràbia del que estàs preparant les oposicions durant temps, perquè si t'ho prens en sèrio és molt dur preparar una oposició perquè després et surti aquesta llufa.
Bueno.
N'hi ha per empipar-se, eh?
Crec que s'havien presentat 13.500 persones, és això, no? 13.500 sí. Per cobrir 1.300 places.
Sí, però de moltes coses diferents, eh?
Sí, de vols ja. General, 30, sí. 000,
que normalment les oposicions es fan sempre per monotema.
No, però aquesta vegada van fer 1.800 places a cobrir sí. I es van presentar, sempre això que deies tu, quasi 14.000 persones.
Sí.
Bueno, a diferents llocs, eh? Perquè
diferents llocs, sí.
Perquè havia 7.000, així no nosaltres.
No, jo no ho veig clar.
Bueno, que l'han pifiat. Que han de repetir, que ho repeteixin, i ja està. Però d'aquí treure sang i fetge, Considero
bueno, que... estem en campanya electoral i aleshores posar-li els dits a l'ull a l'adversari són punts.
Tornem. Ja està.
Clar, ja està.
I no sí. és per defensar el govern ni molt menys, perquè a mi m'importa un bledo el govern bueno, en aquest aspecte. Però que jo considero que estar aquí amb el rifirrafe, totes les empreses i totes les emissores de ràdio amb els seus tertulians i no sé què, hòstia, i tot bueno, sortir a veure consells...
És que ara qualsevol cosa s'utilitza com a arma electoral, eh? Qualsevol cosa, la met...
Jo ara parlo com Barcelona, s'estan gastant una fortuna implantant el tramvia des de la plaça de les Glòries cap a la Diagonal i tal, que les obres estan molt adelantades. Quan es va decidir i es va portar en marxa aquest projecte, hi havia una coalició a l'Ajuntament de Barcelona que formava part la senyora Colau de Podemos i hi havia el senyor Collboni dels socialistes. El senyor Collboni es va despenjar del tramvia fa 2 mesos exactament, eh? I ara les seves manifestacions són contra el tramvia quan ell va votar.
Bueno.
Això em sembla a mi un exercici d'hipocresia.
Però qui té la culpa d'això?
També en porta d'eleccions...
Qui té la culpa d'això?
Els que l'han votat.
I els que votaran. I els sí, sí. que el votaran. Doncs pues llavors ja està.
Ja està, sí. Sí.
La responsabilitat
sí,
final...
Sí, el més fàcil és donar la culpa al poble del malversament la gent, de caudals el que fan els votants, polítics.
Però no solament del tramvia, eh? Amb totes les altres
no,
coses.
No, una de tantes coses.
El senyor Collboni i la senyora Colau han anat junts durant tota la legislatura dugues, i li ha aprovat tot.
Dugues, Octavi.
L'hi ha anat aprovant tot i ara... 2 mesos abans de les eleccions, li sembla...
Deixa el càrrec. Marxa del
govern de coalició. I diu que tot el que ha fet ella és un desastre? Home, resulta aviam. Que...
Jo és no per agafar-ho si, i dir, escolta, si algú, al pati, és que si algú, el sol i
bueno, és, aquí estem si tirant una vegada voti, més la responsabilitat del poble a l'hora de depositar la papereta a la urna.
Doncs ja està, el responsable final és els que votem.
Sí.
Pues ja està, no hi ha cap responsable més. Votem amb una persona que està fent les coses malament i continuem votant-la.
Sí.
Per què? Perquè és un mal amic, perquè vaig aprendre el que fem ell, perquè m'ha dit que col·locarà el meu fill o la meva filla. Ja està, i voten. Això no és així.
Sí, sí.
Però bueno.
Sí, els votaran els que puguin aconseguir algun privilegi o tinguin a la vista algun privilegi per aconseguir.
Aquí
sí,
està.
Sí. Però això és a tot arreu, eh? A totes les eleccions. Eh?
Sí, a totes.
Perquè les eleccions del Partit Popular a Madrid, imagina't com deu anar allò, no?
Bueno.
De lo mío, ¿qué? ¿Cómo tienes lo mío, no? Clar, imagina't.
A mi el que em fa més gràcia són els pronòstics electorals. Agafes un diari, per exemple, com el diari El Mundo.
El diari?
Les expectatives, per exemple, de determinat partit que ells protegeixen són escandalosament bones i lluentes i maques. Eh? I després faltaria veure si algun dia el resultat electoral no és aquest, a veure què diuen, no? Com el Felip II, després de l'Armada Invencible, diu, jo no he enviado mis naves a luchar contra les tempestades.
Bueno, tot això funciona així perquè funciona. Perquè jo me'n recordo fa anys... Precisament el diari El Mundo, Barcelona, va treure un article amb el que posava a parir una sèrie d'accions que s'havien pres a una certa ciutat de Catalunya. I llavors, com que jo coneixia el tema, vaig trucar, vaig parlar amb el periodista aquest que va fer l'article i li vaig dir, vull parlar amb tu. I llavors vaig anar allà a la redacció del Mundo i li vaig ensenyar el què, tots els papers, totes les firmes, totes les signatures, les dates, tot, i tots els acords. Dic, tot això que hi ha aquí no reflexa res el que has dit en el teu article. O sigui, que ja pots començar a fer un article rectificant tot això, o això d'aquí me'n vaig cap al jutjat de guàrdia, tu mateix. Noi, a les 48 hores sortirà l'article rectificant tot. Per això...
I demanant perdó, també?
Demanant perdó, dient que s'havien equivocat amb les dades i tot això, i que el que havien posat a l'article...
No m'ho puc creure, quina meravella.
Noi, és que les coses s'han de fer així, serioses.
Això, i naturalment.
Ah, doncs ja està. Que la gent no ho fa, que els partits no ho fan. Però bueno, quan surt el diari El Mundo, o La Razón, o és igual, explicant tonteries... Aviam.
O tirant globus sonda, tirant...
Jo quan veig alguns personatges que només miro, aviam, qui hi ha a la Sexta de la noche, dels divendres o dissabtes, i veig que sempre són els de sempre, quan veig, per exemple, quins personatges, com el Maruenda, i comença a dir, és que aquest tio sap molt perquè el Maruenda... Dic, escolta'm, rei, jo fa 25 anys que el conec, sé pel bon baix, pel bon camina, i a què es dedica. Per tant, no m'expliqueu en romansos. Ja està, el que s'ha de saber és qui és, com funciona i què diu. I llavors, si cal, actuar, i res més. Ja està, bueno. Ho he dit tot.
Sí, passa que molta gent no diu res perquè l'endemà ho faran ells igual, saps? I llavors han dit, bueno...
Ens pues esperen dues setmanetes sí.
Vinga, parlem de les reserves fantasma als restaurants.
Això sí que sí.
Ja sembla que començaran a cobrar ja.
Ja han cobrat.
Sí. Que has de donar però que ara es posarà més...
Que has de donar el número de targeta de crèdit.
Clar, com sí.
Un dia ja ho vam comentar, això aquí, eh? Ja sí. Fa uns mesos ho vam comentar i, bueno, jo estic completament d'acord amb que, demanin... al final, quan treus una entrada del teatre, per exemple, clar, ja la pagues, eh? I si després no hi vas, la perds, eh? I això passa també als hotels i passa a molts llocs. Per tant, a mi em sembla molt bé que els restaurants sí, també faci. Es protegeixin, perquè al final és un perjudici per ells...
Sí. Sí, sí,
per
sí.
Tant, em sembla molt bé, no? Si tu vols tenir un privilegi, que és tenir una taula reservada per tu, home, doncs
assumeix
aquest compromís,
sí.
I si no el compleixes, doncs paga, sí, sí, no, i tant, i tant. A mi em sembla molt bé, eh?
Jo ho dic també, sí. Perfecte.
Molt bé.
Aprovada l'emoció.
Què més? Alguna cosa
ja
més?
Ja ho sabeu.
Sí.
Ja ho sabeu. Sí. Vinga, anem a parlar de Rodalies, Renfe...
Oh.
L'LR2, sí. Que està tot com sempre, no?
A mi el que més m'ofèn és que ens vulguin fer creure que som tontos. Vosaltres sabeu que a mi m'agraden molt els trencs i que encara que jo tinc miniatura, però jo en tinc una miqueta i tal. El que va dir un càrrec de Renfe, quan va produir-se l'incidència a Gavà, que va caure el sistema
de
senyalització, que havia sigut un llamp que havia caigut sobre la catenària, que la catenària és el cable per on passa la corrent que alimenta el tren, i que al caure aquest cable va fer malbé
la
caixa de senyalització. A veure, com pots dir aquesta mentida tan monumental quan ni tan sols plou, això que hagi caigut un llamp ja és dubtós.
No, dubtós no. El servei meteorològic va dir que allà no hi havia caigut cap llamp.
No, si no ha caigut ni una gota d'aigua
últimament. Ja està, ho va dir el servei meteorològic.
Això per una banda. Clar. Per l'altra banda, si ha caigut la catenària, si ha caigut, a part que hi ha disjuntors, haurà caigut al mig de la via, no on hi ha la caixa de senyalitzacions.
Però bé, jo el que m'agradaria saber, si poguessin recopilar, per exemple, hemeroteques i arxius i fitxers de premsa, de fa 30 anys. De fa 30 anys.
Sí, 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 La Vanguardia pots recuperar-les.
És exactament el mateix que el que passa avui.
Sempre.
És a dir, el tren de Barcelona-Puigcerdà, que abans trigava 2 hores i quart d'anada i 2 hores i quart de tornada, ara dura el mateix. Per què? Perquè existeix la mateixa via que va...
De Barcelona a Puigcerdà, no. 2 hores i quart, què dius?
No ho ha fet ni el Talgo.
Això no ho ha sigut mai. Almenys triga 5 hores.
No, són 3 hores 10 de temps itinerari.
O 3 hores.
3 hores 10, anant perfecte.
3 hores, és igual. I 2 hores i quart...
50 de promig, vaja.
M'he equivocat. Sí. 3 hores d'anada, si està durant el mateix.
El mateix.
Perquè hi ha la mateixa via.
El mateix.
Haurà canviat algun tros? Les línies elèctriques possiblement han canviat algun tros.
Està tota la via canviada i la catenària reforçada i segueixen trigant el mateix.
De fa 30 anys?
Sí, sí.
La línia aquesta que passa per aquí? De fa 30 anys? La línia que passava per Roda abans enllaçava cap a Aragó i cap a no sé on. Ara no? No passa res per aquí. Sí, sí, sí.
És la mateixa que hi havia fa 100 anys.
Pues ja està.
Però, a més a més, menys, perquè aquí hi havia una línia que anava de Roda a Reus, que ara ja no hi és. O sigui que
pues ja està.
Més aviat n'hi ha menys que més.
Amb les memòries de Renfe no consta com tancada, costa sense servei. Però no hi ha via, bueno, no hi ha senyalització,
bueno,
no hi ha res.
Sí, vies...
No, vies queden que trossos de carril, queden trossos
sí,
de carril.
Sí. Inclús, crec que del Morell a Reus o alguna cosa així, hi ha un tros que l'utilitza una empresa, crec.
Sí, no, Comsa. Ara estan arreglant la via fins a la refineria de Repsol, des de Constantí fins a Repsol. Perquè els trencs de combustible podran sortir i fer maniobra a Reus i tornar a la via general.
I a més, el 2004, em sembla que era, quan va venir el tren d'alta velocitat a Barcelona, es va fer un ramal des del Camp de Tarragona fins a Roda.
No, Camp de Tarragona no. Enllaçava la via de l'AVE.
Sí, la via de l'AVE.
Amb l'estació de Roda.
Amb l'estació de Roda, de Barà.
Amb una rampa tan forta que les màquines que portaven pedra eren angleses i eren dièsel hidràuliques i quasi no podien pujar la rampa. Va servir un temps per que els trens d'alta velocitat arribessin a Barcelona.
Arribessin a Roda. I de Roda
a
Barcelona.
Passaven a l'intercanviador.
I de Roda a Barcelona, sí.
Que va coincidir quan va caure, quan es va enfonsar el túnel de Bellvitge.
Sí, sí.
I aleshores...
Hi havia aquelles esquerdes, sí.
Sí, per una qüestió també electoralista, es va gastar una fortuna en una obra que no serveix per res
més. Que va ser un any, crec, no? Sí. O menys d'un any, crec, sí, que va durar això.
Que me'n recordo que va haver un descarrilament a l'intercanviador i a l'alcalde, en funcions d'aquella època, el senyor Figueredo, me'n recordo, que va anar ràpidament a auxiliar, a portar, allò de quan simplement havia sortit,
que la gent que venia...
havia sortit un eix del tren que, fent marxa enrere, es va encarrilar i punt.
Que la gent que venien amb l'AVE de Madrid...
Està a les hemeroteques, això, eh?
Que la gent que venien amb l'AVE de Madrid arribaven aquí a Roda i deien, ¿dónde estamos?
No, quasi no tenien temps, quasi no tenien temps, perquè baixaven unes unitats elèctriques que pràcticament ni paraven al passar per l'intercanviador. I en una de les maniobres un dia va sortir un eix. Ha descarrilat a l'AVE a Roda de Barà. Eren els titulars del diari, perquè vegi. Sí, sí.
Però bueno, la veritat és que segueix igual i funciona tot igual.
A veure,
igual.
Aquesta via es podria utilitzar perfectament i tindria, jo penso que tindria, aniria molt bé, no?, que hi hagués un tren que sortís de Sant Vicenç, passés per Roda i de Roda a Reus i de Reus a Tarragona i tindries tota una zona enllaçada amb Reus i Tarragona. Un tren que, un parell de trens al dematí, un parell de trens a la tarda, que això no crec que fos cap problema, i tindries una
com sempre,
una connexió perfecta, no?
Veureu la xapussa, ja us ho avanço jo ara. Ara perquè estan enredats en Castellbisbal arreglant el túnel, però immediatament hauran de començar a arreglar el túnel del Roc de Sant Caietà. Soci no han de córrer abans perquè em sembla que està molt delicat. Han de reformar-ho tot, la bòveda, baixar el nivell de la via per augmentar el gàlib, posar les travesses dual, posar el tercer fil, els dos carrils i acondicionar les senyals. Això és imminent. Imminent vol dir que havia de començar el mes de juny i com que porten obres a Castellbisbal no poden fer les dues a la vegada. I fins que no s'acabi això no poden fer Sant Vicenç, acondicionar Sant Vicenç per l'eix mediterrani. Tot va lligar. Llavors, si es talla la línia de la costa, ja m'explicareu per on han de passar els trens. Tots els que venen d'Espanya, per anar cap a França només tenen dos passos, o Irun o per Bou. Aleshores... Em sembla que Roda Barà haurà passat molts trencs, i el pas nivell estarà molt temps tancat.
Però, bueno, quants anys fa que les dues...
Hi ha 64.000 euros de pressupost
per tancar. Si les dues connexions en França són Irun i Portbou, sí, des de quan?
No, i seran.
Tota
no preocupis.
La vida, no?
Volen acondicionar Can Franc, però no. Bueno, aquestes ja són de per vida. No, jo em dic que quan facin obres, perquè les han de fer, perquè aquest túnel caurà d'un moment a l'altre, el del Roc, s'ha de condicionar. Doncs, al tallar aquesta línia, doncs, els trens que venen del sur,
si han de tallar la línia,
o passen Lleida-Manresa, cosa que és impracticable, o fan Lleida-Picamoixons-Sant Vicenç, que és el que faran.
No sé què faran, però bueno.
Llavors ja ens riurem tots.
Bueno. Ja en parlarem, exactament.
Ja riurem.
Vinga, anem cap a la sequera.
Uf.
La sequera, que al final els pobres pagesos i ramaders són els que paguen el pato, que és la baula més feble de tot el sistema, no? Els pobres pagesos, que sempre són els que els hi toca pagar el beure. De moment ja han tallat el canal d'Urgell i el canal de les Garrigues. I, bueno, estan histèrics perquè, esclar, a veure...
Sí, sí,
clar. El canal d'Urgell, que té 160 anys, no s'havia tallat mai. I els pagesos sempre tenien l'aigua, més o menys, que necessitaven i tal. Bueno, doncs ara se'ls ha tallat, per tant, preveuen que les collites doncs perdran, sí, compten un 40% respecte a aquests anys anteriors. Molts arbres fruiters moriran i, bueno, sí, un desastre. I qui defensa els pobres pagesos? Pues, bueno,
els pagesos.
Els pagesos.
De totes maneres,
aquests
també...
són els que sempre... Perquè les multinacionals, les grans empreses i els grans poders econòmics, els pagesos doncs sempre tenen les de perdre. Qui els hi tocarà perdre? Pues els pagesos i els ramaders, que normalment acostumen a ser empreses familiars, més petites, pot ser que hi hagi alguna una mica més gran, però al final són els que els hi tocarà. I què passa? Que si els pagesos tenen un 40% menys de fruita, un 40% menys de raïm, un 40% menys de tot, a qui els hi tocarà pagar la fruita el doble cara? Pues a nosaltres.
Bueno.
Sí. Ja està. Vull dir, el meu anàlisi és aquest.
A no ser que per contingències econòmiques que són la Comunitat Europea en sap un rato llarg, s'autoritzi la importació de fruites i productes agraris de tercers països, que fins ara dintre la Comunitat Europea estan subjectes a transaccions i cànons i tal.
Perdona, fa molts mesos que aquí, a la part de Creixell, pots comprar el raïm que ve de Perú, eh?
Sí. I els espàrrecs de Perú.
I del Perú, i de Marroc, eh?
Sí.
I els cogombres de Marroc, eh?
Sí, clar.
I els albergínies de Marroc, eh?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí, sí,
sigui,
sí.
No cal fer tantes històries amb la Comunitat Econòmica Europea.
No, no, no.
Ho fan els que importen.
En teoria, la Comunitat Econòmica Europea, la part agrària, està per protegir la producció europea
i gravar
la importació perquè els costos siguin iguals que els de producció d'aquí.
Si vas a Almeria, hi ha enormes amagatzems enormes de grans bestials, on tenen tomàquets nacionals, agafats, per exemple, per allà mateix, i al costat, tomàquets del Marroc.
Sí.
O sigui, i la Comunitat Econòmica Europea no crec que digui, no, aquests tomàquets ara valdran 10 euros al quilo.
No
faran res.
Hi ha mecanismes.
Quins?
Sí, mecanismes econòmics i hi ha cargues a la importació de tercers països.
Valen 4 reals. Si, per exemple, el raïm que ve de Perú, compres una cistella que hi ha mig quilo i costa 3 euros, què carreguen aquí? Aviam, què intervé la Comunitat Europea perquè aquell raïm valgui 7 perquè puguin... No, 3 euros al mig quilo de raïm del Perú.
He portat amb avió.
No, m'importa com ho portin. Sí. M'importa un bledo. La qüestió és que...
Sí, però saps què és? La ruïna dels pagesos d'aquí.
Bueno, ja està.
I doncs ja està.
Sí, sí, l'espàrrec de Perú ha fet molt mal a la indústria de l'espàrrec. És molt més cara que la de Perú. Bueno, sí.
Ah,
sí.
O sigui, que si del Perú...
Bueno, però la pregunta és, col·loquen els pagesos espanyols la seva producció d'espàrrec al mercat? Sí o no?
No ho sé.
Perquè el millor és que ha pujat molt el consum i amb la producció espanyola no hi ha prou. És molt complicada. L'Europa agrària és molt complicada.
Jo
t'ho dic perquè he treballat amb temes d'aquests relacionats.
Però bueno, jo...
I és molt complicada.
L'Europa...
Mira, hi ha una altra cosa que...
Del
tema anem acabant amb el tema.
Sí, del tema aquest em preocupa molt, perquè ja van tindre un avís molt seriós el 2008 amb aquella sequera tan gran, que no es va arribar a tallar el canal. Va estar a punt, però no es va arribar a tallar el canal. Però és que el camp també s'ha de modernitzar. El regar a manta, inundant el terreny, no és tan productiu. Bueno, no és tan productiu, vull dir, quan no hi ha aigua no es pot fer. En canvi, si es fa per goteig, és una inversió de diners. Però sempre hi ha mecanismes perquè si tu inverteixes aquests diners es puguis recuperar. El que passa és que t'has de mirar els reglaments europeus i l'has de treballar el tema.
Però,
i Catalunya està molt avançada amb l'aprofitament. El primer país que s'aprofita és França, però Catalunya, el camp català, a mi em consta que està molt professionalitzat i està molt al tanto del que passa a Europa.
Però
clar,
jo...
les superfícies, per exemple, plantar blat en un país ric com Catalunya, de més, no sé si sortia rentable quan tens una Ucrània que pot subministrar blat a tota Europa. És que és molt complicada la Comunitat Europea,
Sí, és que tornem a estar amb el mateix. La Comunitat Europea d'aquests... Sí.
És que potser en comptes de conrear blat haguessin hagut de conrear una altra cosa que no tingués un consum d'aigua tan bèstia. Et dic jo per desconeixent el tema totalment.
Bueno, si molts pagesos ho diuen a TV3 quan surten i fins i tot amb altres cadenes de televisió. No, traurem aquest producte i posarem blat o blat... I què? Tots blat? I tots blat de moro?
No, això va per campanyes i això va per rentabilitat comercial.
Si no tenen aigua per regar, tots planten el que no necessita, menys aigua. I tots diuen el mateix, com que no gasta tanta aigua, posarem blat de moro i fora.
Al revés, el blat de moro és el que gasta més aigua.
No
però
sé,
bueno,
és igual.
Hi ha el blat de secà, que per exemple necessita menys.
Bueno, pues és igual que sigui. Però què, tots plantaran el mateix i llavors farem una collita bestial d'aquest blat que no cal tanta aigua. No sé, hi ha coses que no...
És que és molt complicat. Jo, per exemple, a Múrcia, una vegada, allò d'un sobte, d'un any per l'altre, vaig veure totes les muntanyes verdes perquè havien plantat bròquil.
Vinga, que anem acabant i parlem d'aquests excursionistes que han estat rescatats per una tempesta inesperada.
Clar, i això no va ser una imprudència, perquè els va enganxar una tempesta. Si a Espanya no plou, se'n van anar d'excursió i va ploure.
I va ploure.
Oh, home, jo que em diguin que 140 persones s'han perdut, no sé, 140 persones quasi no es poden perdre, home, 140, no?
És que es perdessin, almenys... es van anar a buscar perquè es veu que aquella aigua...
Home, no, no sé, no fem broma i no frivolitzem. Pobres, devien tenir el problema, no? Però, hòstia, 140 persones, vull dir, és un gruix de persones important, no sí. sé, no? Vull dir, que 140 persones fessin una cosa que es trobin amb un problema, 140 persones, no sé, és que a mi m'ha sobtat molt la notícia, no sé què direu vosaltres.
Jo també, a mi,
sí, no sé, no?
Bueno, aquelles zones són valls, molt estrets,
sí.
I si van anar d'excursió i els va vindre una tempesta d'aquestes brutals de sobte, no és que es perdessin, és que es van anar a rescatar perquè l'aigua se'ls emportava.
Jo el que crec és que això de les pluges arribarà, sí que és una cosa molt greu i molt dura, però arribarà un dia que tornarà a ploure i hi haurà inundacions, fins i tot ara. Hi ha països que hi ha autèntiques inundacions, heu vist a la tele aquests dies. Per tant, l'aigua hi és. El que passa que està mal repartida, però l'aigua hi és. L'aigua fa el seu cicle i ha de ser, no falla, hi és. Però
no, és més que
aquí ara no la tenim, però bueno.
Quan més calents estan els mars i més altes de temperatura, més aigua s'evapora.
Ja.
I l'aigua que puja...
Sempre és la mateixa.
Baixa.
Sempre és la mateixa que va donar molta.
Recordeu que aquest any la notícia era que va nevar a Aràbia Saudita i hi havia inundacions també a Aràbia Saudita i al Iemen.
I a l'Índia.
O sigui, això...
L'Índia és un cada any, però Aràbia Saudita ja era més exòtic.
És dur, però passarà.
Neu, han tingut neu a inundacions a Aràbia Saudita. Si estan fent el ral·li que a París de Cari es va enganxar la inundació, el que menys hi havia era sorra, era fang.
Molt bé.
El món està desequilibrat.
Sap? El món està fatal. Sí. Teniu raó.
El podrem arreglar nosaltres?
No ho sé.
Ens interessa?
S'ha d'arreglar sol.
Home, que està menys si no aigua.
Home,
sol. Sí, s'ha d'arreglar sol. La natura és molt sàvia i ho arregla tot.
Sí. Doncs confiem en la natura.
Sí, confiem.
Que tingueu bona setmana. Adéu.
Bona setmana a tots. I que plogui. I don't feel, I don't cry.